mòbil i portem mitja vida o sencera? La vostra parella sap la contrasenya del vostre mòbil o el vostre ordinador, per exemple? Creieu que és necessari per alguna urgència o penseu que són espais íntims i privats que no s'han de compartir amb ningú? Què en penseu? Avui volem parlar d'aquesta situació que a vegades pot desembocar en violència masclista. Ens sembla que no té importància, però en té més de la que creiem. Perquè el mòbil hi tenim mitja vida o potser alguns sencera.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Nova cançó de Lola Young, i no sabem si sap la contrasenya de la seva parella, però acaba de treure nou single, que això ens sembla més bona notícia. Després d'aturar la seva carrera per problemes de salut mental, ara torna a fer cançons tan bones com aquesta. Avui parlarem de mòbils, de contrasenyes, de coses i de moments en els que espiem a la nostra parella. És lleig, eh? És lleig, no ho feu. Però deixeu el mòbil una estona i escolteu-nos, perquè a part de les dones de Fem Bloc, i passaran moltes altres coses en aquest programa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
Jo la veritat és que amb la meva parella tenim una relació basada en la confiança, però sí que és veritat que, per exemple, ell sí que sap la meva contrasenya del telèfon, no perquè li hagi dit o li hagi hagut de dir, simplement doncs, perquè a vegades té conduint i ell ha de posar, canviar la música o, per exemple, posar el Google Maps i per tant, doncs, sí que sap la contrasenya, no, per poder accedir al meu telèfon, però en cap moment he pensat que podria mirar-me o que tindria la necessitat de mirar-me les meves xarxes socials.
Sí, que sabíem mútuament la contrasenya i jo una vegada, de fet, vaig ser jo la que una vegada li vaig acabar agafant el mòbil i revisant les converses de l'Instagram. I sí, sí, vaig trobar converses que amb altres noies que no em van agradar i la veritat és que és l'única vegada que ho he fet i no ho he tornat a fer més. Que jo sàpiga, ell a mi no m'ha revisat.
Jo tinc la sort d'estar amb una parella fantàstica amb qui no haig de pensar ni em passa pel cap que ell em pugui controlar d'alguna manera. Però sí que és el combat que tinc moltes vegades a l'institut on treballo amb alumnes que les seves parelles els demanen les contrasenyes de l'Instagram per poder saber amb qui parlen i amb qui no.
Doncs les meves parelles normalment sempre han sabut la contrasenya del meu mòbil, però mai des d'un punt de vista com d'una exigència pel fet de ser parella o com d'una condició, sinó més aviat per un tema logístic. I de fet considero que si tens una relació sana i confies plenament amb la teva parella, no hauria de ser un problema tenir la contrasenya del mòbil.
Ai, quantes coses. Relació fantàstica, parella fantàstica, confiança. Reviso el mòbil de la meva parella, però no ho tornaré a fer. Això era el confessionari de la Rosalia i no ho sabíem. Com esteu? Bona nit, què tal?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Sentim a l'Eva Cruells, que és psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere. Què tal? També ens acompanya la Núria Vergés, politòloga i professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona, doctorada en Economia Social, experta en ciberseguretat. Què, us encanta aquest currículum que deixem anar? Eh? Digues. Núria,
bueno, sí,
et sembla bé o no?
Sí,
és veritat
sí.
O no? Us heu mirat com si m'estigués inventant el currículum?
Bueno, no era tant així, era més en societat de la informació i del coneixement, però sí.
Et sembla bé.
Em sembla bé.
D'acord. I al telèfon... Bona nit. I al telèfon tenim l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. És així, Àlex?
Sí, és així. Bona nit.
Bona nit a totes tres. Ara ja som aquí totes. Formeu aquest col·lectiu que es diu FemBlog, que de fet us heu fet famoses aquesta setmana en aquest programa, perquè ja en vam parlar de vosaltres el dimarts amb la Georgina Monge, i vam parlar de deepfake, de totes aquestes imatges doncs, que ens inventem i que acabem, doncs, que creem, per d'alguna manera acabar extorsionant la nostra parella o fent xantatge, etc. Però avui volem parlar, i us convidàvem per això, d'aquesta, no sé si mania, ús, costum que comencem a tenir de compartir contrasenyes amb parelles, amb fills, amb familiars, amb matrimonis, i sentíem doncs, algunes persones, alguns oients del programa que ens explicaven les seves experiències amb tot això. Hi havia tota aquesta idea de pensar que si tens una parella doncs, que teniu confiança, per què no? Però vull preguntar a les expertes què en penseu de tot això. A veure, és una bona idea? No és una bona idea? No ho recomanaríeu? Que no comparteixis la contrasenya, canvia de nòvio? A veure, què és el que em voleu dir? A veure,
per començar, tampoc no som ningú compartint.
No, home, no, evidentment.
Algú, però... diguéssim, no, que és el que s'hauria de fer. Però sí que, evidentment, no, estem totalment immerses en un món, no, on estem plenes de comptes, de dispositius, i tots els accessos a aquests comptes i dispositius van a través de contrasenyes, no? Contrasenyes o també alguns altres tipus. Llavors, que quan tu estàs en una relació, no, com ara hem vist, no, una de les que parlaven deien, no, doncs jo estic en una relació sana i de confiança, no? I quan estàs en una relació sana i de confiança acabes compartint moltes intimitats, no? I entre elles...
Els mitjons també, bruts.
No, i entre elles les contrasenyes, no? I compartim, clar, moltíssimes coses. El que no som conscients és de la quantitat de comptes i dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia i que diuen molt de nosaltres, no? Més enllà de la confiança que tu pots tenir de... obre un moment al mòbil que necessito posar aquesta cançó mentre estàs al cotxe, no? Com explicaven. Aquestes aplicacions, no? I tots aquests comptes ens porten, diguéssim, a un món que ens diu molta informació de nosaltres mateixes, no? I per tant, sí, has de tenir una relació de molta confiança i de molt respecte per poder obrir, diguéssim, tot aquest món, que al final és un món, no?, doncs on tu també pots tenir la teva intimitat i la teva privacitat.
Clar, també jo crec que, no sé com ho veieu, jo crec que a les dones sempre ens han educat en cuidar i en estar pendent de l'altre, i em sembla que ens costa més a vegades posar límits amb tota aquesta situació de dir no vull compartir la meva contrasenya. No és que t'amagui res, però és una cosa realment molt íntima, perquè aquí dins tinc mil coses que potser no tinc ganes de que vegi algú altre, i no cal que sigui que li estàs fent el salt a la teva parella, no?
És que és important, no? Tenim molt clar que també tenim dret, totes les persones, però també vol dir les dones, a la privacitat, no? I que es normalitzi el fet de compartir les contrasenyes, de què passa, que quasi que sigui estrany que no ho facis, també perjudica molt en aquelles situacions que llavors sí que són de risc, o potencialment de risc, o que acaben sent de risc, i que llavors això no es fa servir doncs, per ajudar-te ni per facilitar-te la logística, sinó per controlar-te, per fer-te mal, per privar-te no només de la privacitat, sinó també de la teva llibertat, no? Mm-hmm. I cada vegada també veiem més situacions d'aquestes.
Ara parlarem d'aquestes situacions de risc, però l'Àlex em sembla que volia dir alguna cosa. Àlex.
Sí, no, jo també volia fixar el fet de que els nostres telèfons no són solament dades nostres, són també dades que custodiem de les nostres amigues i les nostres familiars, que potser la nostra parella no té res a fer-hi, no? O sigui, no, aquesta sensació de, vale, et comparteixo la contrasenya al meu compte, com si totes les dades que hi ha al compte siguin solament, no, relacionades amb tu, però això no és veritat, hi ha mig de les dades que són converses amb altra gent. Per tant, quan estàs exposant les teves converses, estàs exposant les converses que tens amb altra gent, també. I això és important.
Clar, jo pensava que firmem, per exemple, papers de confidencialitat. Ara, quan anem, hi ha la llei de protecció de dades, però, en canvi, no tenim una llei de protecció de dades amb el mòbil. Potser hauríem d'assignar, escolta, si vols mirar el meu mòbil, has d'assignar aquí i que hi hagi un compromís per part teva.
Clar, no? Amb les nostres parelles, no?
Exacte.
O amb els nostres familiars, no? També.
Sí, clar, seria bé. Parlem una mica d'aquestes situacions perilloses, perquè jo em fa la sensació de que aquest compartir contrasenyes ens fa molt vulnerables, i no només perquè veig una foto, pugui enganxar una foto nostra que li m'ha enviat el company de feina, sinó per altres qüestions que potser pensem que són més innocents i són més complicades. Poseu-me exemples, que jo crec que a vegades és la millor manera d'entendre-ho.
Clar. Sí, nosaltres, o sigui, sobretot el que estem veient, i és el que deia abans, no?, que una aplicació, com pot ser un compte Google, no?, perquè la majoria de nosaltres, o la majoria de la població i de la ciutadania, el que utilitza, no?, sobretot són comptes de plataformes comercials, no?, utilitzem aquest tipus d'aplicacions. Per exemple, el compte Google, que tu hi accedeixes amb una contrasenya. Si tu accedeixes amb aquesta contrasenya...
Això em fa pànic perquè penso, si ara m'oblido la contrasenya del Gmail, jo he perdut tota la informació d'anys. Clar, fotografies,
però,
tot.
Clar, tu dius Gmail, però és que el Gmail és el correu, però tens les fotografies, tens la teva localització, tens mil coses, tens tots els teus documents allà. O sigui que, per tant, no? És moltíssimes coses que diuen moltes coses de tu en aquest moment. Mm-hmm. Si la persona amb la que convius, amb la que has conviscut, una persona accedeix a aquest compte, pot saber moltes coses de tu. No? I aquí és realment on està el risc, que ja no és només amb qui t'escrius, sinó on estàs, a través de les fotos amb qui et relaciones, què estàs fent, val? I aquí ens trobem moltes vegades, no?, quan venen les dones que diuen, ostres, és que la meva exparella m'ha hackejat el compte o ho sap tot de mi, val? I no sé per què. I a vegades, simplement, és perquè aquesta persona té un accés al teu compte Google i amb això sap moltíssimes coses, diguéssim, de la teva vida quotidiana i actual.
Vosaltres, per exemple, a Fem Bloc, el que expliqueu és que en situació de tensió, per exemple, en una parella, quan les coses ja no comencen a anar bé, que, per exemple, vulguis canviar la contrasenya, encara pot ser com una alarma, no?, per l'altra persona. Com funciona això? Expliqueu-m'ho.
Bueno, hi ha moltes maneres d'intervenir el compte o el dispositiu d'una persona, no? I quan arribem amb... Bueno, les parelles van i venen, no? I quan ens trobem en una situació, com l'explicava la Eva, no?, tenim una situació en la qual tenim que entendre quin és el medi que està utilitzant l'agressor o l'exparella, no?, per poder tindre un control. I això és una investigació que fem amb una revisió dels comptes, dels dispositius, de les sessions obertes, de quins dispositius estan vinculats, etc. Després hi ha un moment que fem un anàlisi de riscos per a aquesta persona i quina situació de violència masclista i de violència masclista digital està visquent. Perquè si la persona està exercint una situació de control i vigilància a distància, pensant que l'altra persona no ho sap, la idea no és alertar-lo perquè no creixi o no escali aquest risc, sinó pot ser primer pues, entendre com ho fa, fer una certificació d'aquesta situació, per tindre unes proves, no?, de que hi ha una intervenció dels comptes i dispositius, fer aquest anàlisi de risc en paral·lel i anar pensant quina és l'estratègia de mitigació perquè el risc d'aquesta dona no augmenti, al contrari.
Clar, jo ara estava pensant que has dit la paraula, has dit violències masclistes, i hi ha gent, per exemple, que potser ens està sentint ara i diu, com hem passat d'allò del telèfon a les violències masclistes? Clar, no cal.
Claro, no perquè cal. Ara nosaltres atenem el lado oscuro, no?
Sí.
Quan les coses trenquen i que hi ha un ús de les tecnologies per fer un control, una vigilància a distància, però
per
també amb una... Per fer mal, exactament, no? Violència vicària o també violència econòmica, perquè a través dels comptes, no?, es poden arribar, no?, a comptes comuns, a moltes situacions de plans de telefonia mòbil. Hi ha uns impactes molt, molt greus que es poden donar a la vida quotidiana de les dones i de les seves fills, parelles, persones, etc.
De fet, vosaltres a Fem Bloc el que feu és rebre persones que viuen aquestes situacions. Sobretot són dones, oi?
Sí.
A veure, expliqueu-me, per exemple, coses que... O sigui, dones o històries que us hagin vingut a Fem Bloc, que us hagin trucat a la porta, en aquest sentit.
Clar, nosaltres Fem Bloc treballem també molt amb el circuit d'atenció de violències masclistes, no? I una de les coses que estem veient és que el component digital de la violència masclista cada vegada és més alt, i sobretot, no?, aquests casos que dien d'emparella i exparella, sobretot nosaltres el que estem veient és que és en el moment de la separació en el que comença a exercir-se aquest control i aquesta vigilància més a nivell digital, perquè, clar, separació ja és física, diguéssim, no?, però el control pot continuar a través d'aquesta vida en comú que has tingut, però que en lo digital continua.
És
no?
un clàssic, això, d'he tallat amb la parella, però continuo mirant-li els correus perquè em sé la contrasenya.
Exactament.
Això és terrible, però això és una cosa que anem sentint d'una manera molt habitual, que ens esfereeix i que fins i tot els que ens esfereix, a vegades, en un moment donat, podem arribar a fer.
Sí, sí.
O sigui que estem...
I de la mateixa manera que si tu has estat en una relació i ja no vols que aquella persona torni a entrar a casa teva, canvies la clau, el pany, no? Vull dir, potser dius, ostres, té les claus, no me les vol tornar, doncs mira què faig, canvio el pany, no? Canvio... Doncs hem de fer el mateix amb les nostres comptes, no? Hem de també canviar contrasenyes i d'alguna manera hem de, no?, resseguritzar, no?, que aquí aquella persona ja no, no hi pot entrar.
Tots els dispositius, perquè sí, a vegades estan connectats els uns amb els altres i és important també fer aquesta anàlisi, no?, de veure on estan els riscos, on diu, si ho he tancat tot ja, però aquí, i l'altre que estava obert, i potser el de feina o el de... que li havies deixat a no sé qui, no? Que
o has deixat un ordinador, tens el teu correu electrònic allà, no te'n recordes de que el tenies allà, llavors aquella persona té accés absolut a l'ordinador.
Exacte. I també, per exemple, ens trobem quan tenen fills filles en comú, i els fills filles tenen dispositius, llavors aquí, per exemple, apareixen els controls parentals, no?, o la geolocalització o el control a través, diguéssim, dels dispositius de les criatures.
Clar, això aquells mòbils, per exemple, que estaven controlats pels pares perquè no es veiés determinat, determinat contingut, al final són utilitzats per l'agressor per veure on és la mare.
Exactament.
Perquè sabem que sempre està amb la filla o fill, etc.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
També ens trobem altres formes de geolocalització, perquè una, diguéssim, no, és a través d'aquests comptes, a través del dispositiu mòbil, no, que pot dir molt de tu, però també estem trobant formes com, per exemple, l'ús d'aquests dispositius petitons que va treure Apple, que es diuen iTags, que et permetia trobar les teves claus o el teu mòbil si perdies. Doncs ara n'han sorgit també d'altres empreses i són molt petits i tu els pots col·locar a qualsevol lloc. I ens estem trobant moltes dones que ens diuen, ostres, em geolocalitza cada que agafo el cotxe. I vaig a comprar, o vaig a tal ciutat, no?, o faig aquest recorregut, i sap perfectament on estic i on vaig, com ho pot fer, no? I a vegades és a través d'aquest rastreig que es fa a través d'aquests dispositius, que es diuen AirTags.
I aquest dispositiu va enganxat al mòbil, o te l'han enganxat als baixos del cotxe, perquè ja estic veient una pel·li d'espies, jo.
Doncs sí, el que passa és que aquest tipus de tecnologia, clar, s'ha socialitzat moltíssim, és molt econòmica i molt accessible, i evidentment qualsevol tecnologia que pot sortir, no?, que moltes vegades té moltes potencialitats per fer-ne un bon ús, però també no se'n pot fer un mal ús. I en aquest cas es van començar a utilitzar per també geolocalitzar.
Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb els pèls de punta, amb les de Fem Blog i tot el que ens expliquen. Fortune, a chest filled with diamonds and gold. The house was awake with shadows and monsters. The hallways they echoed and groaned.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
Aixecant les orelles estem nosaltres amb l'Eva Cruells, la Núria Vergés i l'Àlex Cadón, aquestes dones, aquestes professionals que estan darrere de Fem Blog, que és aquesta associació que ens ajuda també, doncs, a veure què podem fer i com podem canviar el nostre comportament amb tot el que toquem cada dia, el mòbil, que sembla tan innocent, però no ho és. Els clauers de contrasenyes són una bona idea o què?
Són una meravellosa idea.
Sí?
Sí, et canvien absolutament la vida. Us recomanem moltíssim.
És que a mi em fan por també, perquè penso que està tot allà. Llavors, què? Si perdo el Gmail, estan tots allà. Si perdo el correu electrònic del meu ordinador o no?
Clar.
No, amb el clauer de contrasenyes, perdona, n'hi ha diversos tipus, però en general pots tindre moltes còpies i aquestes còpies estan cifrades. Per tant, si tu mantens, no, una còpia, no, una contrasenya d'accés al teu clauer de manera protegida, pues no s'hauria de poder accedir i pots tindre còpies a molts llocs. Per tant, no necessites tenir-ho a un sol lloc. Per exemple, és una manera de mantenir una contrasenya única i segura per cada compte, perquè és veritat que estem parlant de les violències masclistes digitals que s'exerceixen, no?, a dins de les relacions amb persones conegudes o familiars, però també hi ha un augment molt significatiu dels atacs digitals en general, no?, que s'estan donant per bandes de crimen organitzat i etc., cada cop n'hi ha més. perquè cada cop hi ha més economia que està passant, no?, pels medis digitals. Per tant, una medida de seguretat bàsica és tindre una contrasenya única i forta per cada compte que tu tens, i l'única manera de poder fer-ho és tindre claus de contrasenyes. Per mi és part de la nova educació que hem de tindre, no?, quan fem una apropiació crítica de les tecnologies, ja que estem obligades de fer-les servir de manera tan intensiva, no?
Absolutament. Doncs hem estat parlant de contrasenyes, hem estat parlant de parelles, però ara m'agradaria que sentíssiu també algunes veus, alguns oients del programa, parlant d'aquesta història de compartir geolocalització, de saber on són les meves filles, on són les meves amigues. Està bé? No està bé? A veure què ens expliquen.
Corté la flor.
Crec que és útil en alguns aspectes, és a dir, si per exemple t'ha de venir a buscar algun lloc determinat o tal, però no m'agrada la idea de que sàpiguen exactament on sóc en cada segon ningú, ni la meva parella, ni tampoc les meves amigues, ni cap persona de la meva família, vull dir. M'agrada aquest punt de poder estar on jo vulgui en cada moment.
Jo sí que tinc compartida la ubicació amb totes les meves amigues, les del cercle més de confiança, i és una eina que utilitzem bastant, sobretot per saber, doncs, que ha arribat a casa, o que està bé, o... Molts cops, doncs, és una eina útil sempre i quan no es faci servir des d'un punt de vista de control o de desconfiança.
La tinc compartida amb la meva família i penso que és molt, molt important tenir-la compartida, perquè si qualsevol membre de la família li passa alguna cosa o té qualsevol problema, tu tens la ubicació i si et quedes sense comunicació, pots saber on anar-lo a buscar. No ho tinc compartit amb ningú més.
En quant a la ubicació, sí que és una cosa que no la tenim compartida. Sí que és veritat que en moments puntuals l'arribo compartint. Més aviat jo, per exemple, quan torno d'algun sopar caminant amb amigues i és tard, o quan torno d'algun lloc conduint i també és tard i és lluny d'on visc, doncs sí que és veritat que tendeixo a compartir-li.
Aquí opinions, usos que té la gent. Compartim, no compartim... Fem bloc, com estem? Núria Vergés, a veure, t'ha tocat.
Clar, jo de primeres l'ideal seria no haver de fer servir aquestes coses. Que no estiguéssim al segle XXI, al 2026, encara tenim por quan tornem cap a casa. Perquè sabem que hi ha aquests riscos, perquè sabem que encara hi ha violències masclistes, perquè sabem que només pel fet de ser dones, doncs ens poden passar unes coses que en realitat no ens haurien de passar. Igual que hem de poder anar lliures i tranquil·les caminant pel carrer, hem de poder anar lliures i tranquil·les per internet, no? El que passa és que en el de mentres... Doncs pot ser que en aquell moment, en aquella situació concreta, doncs sí que et signifiqui una seguretat, doncs dir, mira, ara estic aquí, estic arribant, t'ho comparteixo, tal, però que no sigui com definitiu, i sobretot que no sigui un fruit d'una exigència. O sigui, m'ho has de compartir perquè si no m'enfado. És aquí on de seguida ens ha d'agafar l'alerta i és on hem de dir, això ja és una altra cosa, no? Una cosa és situades i en el moment de seguretat, en les amigues, perquè no estem en aquesta situació de poder anar lliures i tranquil·les i a gust. L'altre és que sigui una cosa permanent o exigida.
Em fa la sensació que és molt generacional, ho dèiem abans d'entrar, que hi ha noies, joves, sobretot, que això ho utilitzen de manera habitual amb una aplicació i es comparteixen la ubicació, per exemple, quan tornen cap a casa, una manera de saber on són les amigues, oi?
Sí, sí.
Però nosaltres de primeres no ho recomanaríem.
Sí, és el que deia la Núria, no? Vull que al final... I és aquest doble fil, no?, que també tenen aquestes tecnologies, no? Per una banda, el que busquem són estratègies, no?, per sentir-nos segures, i evidentment doncs, aquesta és una eina, una estratègia en si, i fer-ne un ús puntual, no?, en moments donats, doncs està bé. L'altra és que, d'alguna manera, ens creiem que si no tenim aquesta ubicació compartida ja no estarem segures, no? Que això també és una mica el que, d'alguna manera, les empreses, no?, que ens volen vendre totes aquestes tecnologies, també ens ho fan arribar, no?, de moltes maneres.
Ens fan arribar seguretat i por al mateix temps.
Exactament, sí, sí, no? Llavors, no?, que hi havia aquesta senyora que deia, no?, jo per la família, no?, que si, per si passa alguna cosa, no?, dius, ostres, no?
Clar. Llavors clar. Estem vivint i transmetent aquesta por de que sempre hem d'estar com protegits, sabent on és l'altre.
Exacte.
Però clar, la intimitat no li donem importància i és molt, molt important aquest fet de... És que jo ara potser no vull que sàpiguen que m'he anat a comprar una orxata aquesta tarda. No?
Sí, sí.
Jo afegiria en aquest sentit que jo no vull que Google sàpiga què faig cada moment. O sigui, que una gran empresa comercial que m'intenta vendre i captar la meva atenció en qualsevol moment i monetitza el meu temps i els meus moviments, pues clar que em preocupa també des d'una perspectiva ciutadana que grans empreses no estiguin fent aquest seguiment i monitoreig constant de lo que estic fent. I això és una altra problemàtica i també nutreix altres tipus de monstres, no? Com els que estem veient ara. Però també hem de pensar que a vegades aquesta geolocalització constant és molt legítima amb algunes relacions i algunes necessitats, però que també pot generar una falsa sensació de seguretat. Perquè a partir del moment que et passa alguna cosa i estàs separada del teu mòbil, aquesta geolocalització ja no et servirà de res. I a vegades tinc la sensació que la gent pues no té, no, unes eines, no, per pensar les dimensions pluridimensionals, no, de lo que significa seguretat.
Molta feina aquí. Què recomanaríeu, per exemple? Quin podria ser una altra manera, doncs, de que les coses es fessin bé? Demanar consentiment, parlar-ne, o no és mai una massa bona idea? Perquè sempre ens acabem posant una mica al servei de l'altre.
Clar, és que aquí, o sigui, hi ha una part que evidentment és preventiva i com en qualsevol relació, doncs, hem de poder aprendre a construir relacions de confiança, de respecte, no? De on està els meus límits en quant a la meva intimitat, en quant a la meva privacitat, no? I com es poden respectar, no? I això, doncs, evidentment, s'ha de construir amb l'altre, no? I s'ha de gestionar, com gestionem, no, totes les relacions del nostre dia a dia. A nivell de prevenció, què fem nosaltres? Doncs pren consciència, no, de que aquesta intimitat i privacitat, evidentment, també està, no, totalment impregnada d'aquest món i aquest ecosistema digital que habitem en el nostre dia a dia. Llavors hem de prendre consciència de tot allò que compartim quan li donem la contrasenya a l'altre, no, quan l'altre la coneix. Això, per una banda, a nivell de prevenció. Prendre consciència i llavors prendre la decisió, bueno, fins a quin punt ho vull compartir o no ho vull compartir, no? I per l'altra banda, ja quan ja hi ha una relació de control, no? Perquè sí que el que veiem també és amb el tema de les violències digitals és aquest contínuum entre analògic i digital de les nostres vides, no? I aquest control normalment ja comences a ensumar, no? Quan estàs en una relació, veus, amb qui parles? Què fas? Deixa'm veure el mòbil. On vas? No? Comparteix-me la geolocalització, no? Llavors comença així i també tot això va tenint una escalada cada vegada més gran. Llavors aquí, no? Doncs també començar a pensar en aquestes primeres alertes, no? De dir, no, quan això està passant i tu ja t'estàs sentint que això està envaint la teva privacitat, doncs posem una alerta aquí, no? I veiem aquí, no? Què fem amb això, no?
Què fem? Pot ser un moment per acostar-se a fer un blog, per exemple? M'està passant això? Com em podeu ajudar? Perquè, clar, vosaltres quin seguiment, és a dir, feu a aquestes dones que s'acosten a la vostra associació? Com les porteu? I si hi ha casos, al final, on les acompanyeu fins i tot a potser fer una denúncia? Com està això?
Sí, nosaltres des de FemBlog treballem des d'una mirada interdisciplinària, no? Tenim una vessant tecnològica, una altra legal i una altra psicosocial, perquè aquestes violències generalment són complexes i entrellaçades, no? Per tant, la part tecnològica, no, és la part, lo que dèiem fins ara, no, de comprendre lo que està passant exactament, de poder, no, trobar el factor de vulnerabilitat i lo que està permitint aquest control i aquesta vigilància. La mirada legal és perquè molt sovint, pues, les persones i les dones no saben quins drets tenen, no? I com poden denunciar o com poden preservar proves digitals i, per tant, pues, nosaltres acompanyem també i fem una traducció, no? Perquè molt sovint el marc legal està pensat per un àmbit analògic i no tant pel tema digital, per tant, també fem una traducció d'aquesta perspectiva i la dimensió psicosocial, perquè generalment també aquestes violències generen un tipus d'impactes de pors, d'ansietat, d'hipervigilància, que tenen unes afectacions de la vida de les dones que són molt específiques. Per tant, és un acompanyament de les tres parts, no? Les tres vessants.
Sentim més coses que ens expliquen els oients, perquè també ja arriba un punt que la violència a la xarxa, i perquè també ens passem tota l'estona amb el mòbil, els Instagrams, etc., doncs es fa molt palesa en situacions com aquesta.
Posar-me a les xarxes privades i començar a bloquejar uns quants usuaris. Sí que no considero que fos violència directament, perquè sí que no eren comentaris dolents, però sí, eren comentaris fora de lloc que a mi m'incomodaven.
Potser alguna vegada he rebut algun fotopenis no sol·licitat, que això també és violència. Llavors, comentaris insistents de gent que no conec per Instagram, sí, però per sort els he pogut tallar o...
Bueno, jo crec que la violència per xarxes és bastant constant, sobretot envers nosaltres les dones. En algun moment sí que he hagut de bloquejar sobretot homes que, bueno, pues t'obren i t'envien fotos o es posen com molt pesats. Sobretot és més que res com aquesta insistència de que no respecten com els límits.
Sí que és veritat que jo quan era més petita, quan anava a l'institut, per part de nois i noies de la meva classe, sí que és veritat que vaig arribar a rebre algunes amenaces, alguna foto que no tocava, i era per part bàsicament d'amics meus, vull dir, gent que coneixia i estava a la meva classe, i sí que és veritat que he hagut de bloquejar-los perquè al final no era gens agradable.
Això que expliquen sembla que és un accident o que passa poc, però passa molt més del que ens imaginem, i sobretot vosaltres que també treballeu a vegades amb instituts i tal, ho veieu, eh?
Sí, ho veiem a tot arreu, eh? La veritat és que sembla poca cosa, però no, és molt quotidiana. Està passant molt i a tots nivells. I llavors, quan a més afegeixes a ser, el fet de ser dona, persones LGTBI, dones racialitzades, dones que tenen veu, sobretot, que estan en àmbits altament masculinitzats, doncs això també incrementa, no? Dones periodistes, doncs, atacs, amenaces... I això veiem que és molt creixent, no ho veiem només nosaltres, ho veu la recerca. Nosaltres, de fet, ens vam començar a posar aquí, vam començar com una col·lectiva de dones i tecnologies, miràvem temes de la inclusió digital i un dia vam veure que havíem de començar a abordar aquest tema de les xarxes més lliures i segures, perquè això anava més, ho anàvem veient, i la recerca també ens ho anava dient, fins i tot recerques que vam fer nosaltres, no? Llavors, es van normalitzant aquest tipus de, doncs, de poder dir qualsevol cosa, de poder assetjar, de poder enviar, doncs, una foto penis...
També jo crec que hem deixat de parlar, no?, al carrer, i ens sembla super... O sigui, si se't seu una persona al costat en un barri i et parla, el mires amb cara de boig. En canvi, sembla que per Instagram et pot escriure tothom. És fort, això.
Sí, a més, a vegades van combinades, eh? Quan passen parella, moltes vegades, vull dir, si hi ha un insult a la cara, també és per WhatsApp. No sé com explicar-ho, no? Que moltes vegades es retroalimenten.
Què recomanaríeu, per exemple, no penjar les xarxes? Hem de tindre en consideració què hem de penjar, què no hem de penjar, o no té res a veure amb el que pengem nosaltres, el que pot passar a l'altra banda?
Jo tornaria a dir el mateix, que l'ideal hauria de ser no haver-nos d'autocensurar. Però, com que encara no estem en una situació lliure de violències i on encara hi ha molt masclisme, doncs a vegades ens hem de pensar dues vegades, i per això és important fer-ho de manera situada, analitzar, no? Fins on puc arribar, fins on no, convé que digui això, perquè tampoc pot ser que ens autocensurem, callem, marxem totes per sempre, perquè ja tenim una... Ja venim d'una bretxa digital que ja ens han anat fent fora d'espais i de places públiques d'allà on podem parlar i dir la nostra opinió, i si no podem dir, tampoc podem actuar i parlar de manera inclusiva, parlar de manera curosa, fer les coses com ens agradaria, fer que internet sigui un lloc on tothom i totes hi puguem més estar a gust, no? I per tant, d'alguna manera hem de buscar com poder-hi participar,
i
també.
I després hi ha una altra part, que l'arribada de la IA, de la intel·ligència artificial, en aquest sentit, podem fer poc. És a dir, en el moment que ja hem penjat fotos a Instagram nostres o simplement buscant al Google hi ha fotografies nostres, Vaja, ningú està allò...
Clar, o sigui, jo crec que aquí...
Fora de que puguin agafar la foto i te la puguin canviar i et puguin posar uns pits fantàstics.
O sigui, jo crec que aquí el tema, una, és desplaçar-nos, no?, al foco. Vull que el tema no és què fas, com et vesteixes, si surts amb faldilla, si et maquilles, si vas per aquest carrer, si penges tal foto, no? Vull que no podem posar el foco aquí, tot i que després, no?, com a dones, no?, sí que... evidentment hem après, no?, que hem de poder gestionar situacions possibles de risc, no?, però sinó que el focus s'ha de posar, no?, en qui exerceix aquesta violència i totes aquelles estructures que també les permeten o les faciliten, no?, i sobretot, no?, ens hem de desplaçar aquí. Però evidentment, ara mateix No? Perquè abans, no? Quan una noia enviava una foto o la compartia amb algú i després aquesta foto es difonia, encara, no? Estàvem en aquest moment de dir, ostres, i per què l'has compartit, no? Doncs culpa teva, no? I estem un altre cop tornant enrere en aquest sentit, no? Vull que
penjar aquesta foto, clar,
és que li... I com anava la noia pel carrer aquelles hores, no? Sola, aquest tipus de comentaris, sí. No? Que hem...
Com la cançó.
Hem estat a internet.
Com tu en un sitio com este, no?
Exacte, no? Llavors, i ara el mateix. Però ara, clar, ara el tema ja és que és igual, encara que no pensis una foto teva, així s'ha fet absolutament res. Que no tinguis ni xarxes socials, no? Es pot també agafar una foto, manipular-la, no? O simplement generar, diguéssim, una IA, no? Que et pugui generar un cos i una imatge teva nua, no? I, per tant, hem de sortir, diguéssim, d'aquest, no? D'aquesta retòrica i dir, no, és que el focus l'hem de començar a desplaçar cap a un altre lloc i veure on estan les responsabilitats i què fem amb això, no?
I jo voldria afegir a lo que ha dit la Eva, o sea, el foco amb els agressors, òbviament, i una nova forma de fer una educació crítica, feminista, ciutadana, a com fem servir aquestes tecnologies, però el foco també posat a la responsabilitat de les plataformes,
també.
Perquè gran part d'aquestes violències està passant a grans plataformes comercials, que són dels actors que estan fent més diners, no?, de la història de la humanitat, bàsicament, no?, i que ara mateix estan dedicant quasi res de capacitat i d'energia a protegir efectivament les persones que pateixen violències a les seves plataformes i que han, a més, l'any passat reduït molt dels pocs pressupostos que dedicaven a la moderació de continguts o als equips de seguretat i protecció que tenien a les plataformes, quasi les han tancat totes. I no estan respectant tampoc els requeriments judicials que els hi arriben quan se'ls hi demana, no?, de retirar certs continguts. Ara mateix, fa dos dies, crec que Maldita, no?, ha publicat un informe increïble i superpreocupant de la situació de vulneració i de sexualització dels menors de menys de 13 anys a TikTok i la zero resposta de TikTok sí amb retirar els comentaris, però no amb tancar els comptes. I això és un exemple, no? Per exemple, molt recent, d'impunitat total d'una plataforma que està fent servir no sé quant milions de persones i jo crec que aquí hem de parar de posar el foco amb les persones agredides, no? Sinó, i a més se'ns està agredint perquè marxem d'aquests espais, sinó començar a posar els focos seriament i demanar a les institucions polítiques i públiques de que comencin a posar-se les piles a fer una responsabilitat real d'aquestes plataformes, que per ara no ho estan aconseguint.
Sí, que si no tenim a TikTok i el que dèiem, Instagram o el que sigui, fent maquillatge, però en realitat no creient-s'ho tot això. Doncs avui hem aprofundit una mica en el que significa les violències digitals, geolocalitzar, no és tan innocent com pensem, no és tan innocent com pensem compartir contrasenyes, i ho hem parlat amb l'Eva Cruells, psicòloga experta en violències masclistes digitals, amb la Núria Vergés, sociòloga i investigadora de la Societat de la Informació i del Coneixement, i l'Àlex Cadón, que és investigadora amb un doctorat en Economia Social i experta en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per la feina que feu a FemBlog, que si teniu ganes, oients, entreu, tenen una web i podeu contactar amb elles, parlar amb elles, i us atendran, perquè veieu que en saben molt. Ara els hi preguntaré per com fer lo del clauer de contrasenyes, que ja estic perduda. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara.
Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
Home, el millor que ens ha passat des de 2019 potser sí que és les dones i els dies, però des del 2026, de l'inici del 2026, el millor que ens ha passat clarament és Helena Sotoca.
No diguis això.
Sí, home, sí, que és molt bonic. Helena Sotoca, la nostra madrilenya preferida, que té un català, que és un goig.
Estem, ai.
No, 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 està molt bé el teu català. No, no acceptaré, no acceptaré que et rebaixis ni que diguis que
estem
no.
Estem aprenent.
Estàs aprenent molt bé. Escolta, avui tu et dius Fem Sapiens a les xarxes socials i em fa molta gràcia que vinguis a parlar de la Fem Fatal. Sí, sí. No sé si és que vols parlar de tu, perquè tu ets més Fem Fatal que en Fem Sapiens i ens has enganyat a tots, o com va això?
Jo sóc zero Fem Fatal, jo sóc boníssima, superbona gent.
Ah, sí, d'acord. Escolta'm, però Fem Fatal, de fet, tampoc està tan malament, no sé, Fem Fatal o què?
Bueno, és que s'han confós molt aquest terme, perquè a vegades s'ha confós una mica amb aquest arquetip de dona empoderada, però ojo amb això, perquè res a veure amb això.
Escolta, aquest arquetip del que parles, jo em pensava que era del segle XX, i la cosa comença al segle XIX.
Sí, una mica abans.
Com va ser això?
Sí, bueno, en realitat, ja feia molts segles que es cuinava a Europa aquesta idea de la dona imperfecta, incompleta, dolenta per naturalesa. De fet, ja Aristòtil va comentar alguna cosa que ens passa a les dones, no? El motiu pel qual no estem com a l'altura dels homes és que no hem rebut prou escalfor al ventre de la nostra mare, ojo,
És això, clarament. Ara ho noto, ara ho entenc tot.
I després va arribar la religió judeocristiana amb Lilith, la diablessa, que no va voler sotmetre's a Adam, o bueno, clar, o Eva, que ja sabem com va anar la cosa, no? Que va portar el patiment a tota la humanitat tastant el fruit prohibit.
I això que era una poma de Lleida, imagina't. Escolta, l'imaginari de la dona dolenta porta molts segles sobre de la taula. Tampoc no és que ens l'estiguem inventant amb la Fem Fatal.
No.
Llavors, que hi havia Fems Fatals, això, amb l'Eva ja, i amb Lilith.
Bueno, sí, aquesta idea de la dona que porta a la perdició a l'home. Però, clar, va sorgir al segle XIX, concretament aquest arquetip de la Fem Fatal, amb la literatura i a l'art, no? El cas és que era un moment molt estrany, de molts canvis. Per un costat, la burgesia va sorgir un discurs moralista pel creixement de la prostitució a les grans ciutats. Clar que aquest discurs, ojo, perquè és que era una mica cínic, no?
Sí, perquè criticaven, però hi anaven.
Sí, i tant. Sí, clar. Sí, els homes burgesos...
Sí, en servei.
Sí, exacte. Sí. I, bueno, a la vegada també el moviment feminista agafa força i moltes dones van començar a treballar fora de casa i fins i tot a vegades amb feines que fins llavors havien estat reservades als homes. I, sens dubte, aquest canvi va ser rebut per molts homes com una mena d'usurpació dels privilegis establerts. No sé si et sona això una mica.
Em sona. I és un moment també terrible per moltes dones que van patir malalties venèries també per aquesta situació.
Sí,
perquè els homes anaven als bordells i elles, doncs...
I tornaven a casa i s'ho passaven a la seva dona i les mateixes dones en situació de prostitució, doncs imagina't, no? Bueno, podríem dir que a poc les dones començaven a agafar amb aquest nou feminisme que arribava, no?, les regnes de la seva vida, malgrat que, bueno, encara estaven molt, molt limitades, però bé, ja podien prendre alguna decisió pròpia.
L'Anna del Rei, no sé si es Fem Fatal, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, fosqueta, però ens agrada a casa. Escolta, com és una Fem Fatal? Quines característiques ha de tenir? Ho dic perquè m'estic plantejant si jo puc ser una Fem Fatal o no.
Pots.
Sí?
Sí, pot. No sé. A veure.
Què és aquest dubte? Què és aquest dubte que se t'ha despertat quan falten 10 minuts per les 10 de la nit? No m'ho facis, això,
ara t'explico.
Sóc pèl roja, sóc com la Rita Hayworth.
Sí, això sí.
Igual. Bueno,
podem dir que són dones boniques i a la vegada perverses. No t'ho deia per lo de boniques.
Un moment.
La misogínia de la qual et parlava abans es veu perfectament en el fet que aquestes dones tenien un atractiu fosc, com perillós. La Fem Fatal és fred, és cruel i té la capacitat de portar l'home pel mal camí fins i tot fins a la perdició, no?
Però clar, això és un model, és un motllo.
Sí.
No existeixen la vida d'aquestes dones.
I tant que no, això s'han inventat.
Escolta, un dels primers exemples el trobem a la literatura.
Sí.
Qui és?
Sí,
qui
és? Doncs és un poema de John Keats que es diu La vella dama sense pietat i és del 1819 i s'hi poden llegir totes aquestes característiques que et deia, no? Aquesta vella dama que atrau els homes amb la seva bellesa, amb la seva mirada, els seus cabells que embruixen els que la miren. I què els hi passa a aquests cavallers? Que quan surten del seu encantament, doncs ja no es poden escapar. S'han quedat atrapats vagant entre les ombres, igual que a tots els que els hi havia passat el mateix doncs, abans que ells.
Sí, encaterinats i seduïts per aquest encanteri d'aquestes dones que són terribles, que les porten pel mal camí.
Molt perilloses.
Exacte, com les sibiles, les sirenes... I
totes aquestes, molt bé.
Tot. Entenc que tot això passa després a l'art, és a dir, comença amb la literatura o passava al mateix temps i hi ha una aparença física concreta de la femme fatale, com s'ha representat en l'art.
Sí, doncs per això et deia que potser tu no podries quadrar en aquest arquetip.
A veure, perquè s'ho toca.
Bueno, primer de tot és que ha de quadrar amb totes les fantasies de bellesa creades pels homes, però, a més, a l'art en general es va establir un cànon per poder-la reconèixer. Per exemple, la femme fatale, i això és el que no et quadra a tu, té els cabells inqüestionablement llargs i abundants. I la major...
Abundant,
sí, però llarg no.
Ara no.
I la major part de les vegades és pel roja, això sí. A més, sol tenir la pell molt pàl·lida i moltes vegades té els ulls verds. Els llavis sempre molt vermells. I aquestes són les pistes... I aquestes serien doncs, les pistes per saber que la dona que veiem al quadre té alguna cosa que no està bé, que et farà mal i et portarà cap a la perdició.
I tot això que la culpa del que els hi passa als homes que acaben malament és d'una dona, a mi ja em sona, però...
Sí.
Què?
Què? Clar, és que no només és bonica i dolenta, sinó que, com ja et podies imaginar, té... Aquí està, una sexualitat activa, no? Sempre amb la sexualitat. Surten totes les seccions, no? Com que sempre és atacar la nostra sexualitat. Doncs aquí estem un altre cop. De fet, en aquell moment tenia alguna història amb una dona que se sortia una mica dels cànons de submissió, pudor sexual, família, etc. Era l'equivalent a l'amor, tant figuradament, tant social, no? Com moltes vegades literal, precisament pel problema tan greu de venèries que havia provocat l'alt nombre d'homes que accedien a la prostitució.
I escolta, i no penses que aquest arquetip podria ser també una forma de reivindicar precisament una sexualitat pròpia, un desig propi, o sigui, com una manera de sortir d'aquella representació de la dona passiva, àngel de la casa,
que
estava allà... netejant els mocs, el nen.
Podria ser. De fet, ja m'he centrat al segle XX, els mocs, i en formats com el cinema, això va passar. Però durant el segle XIX no va ser ben bé això, perquè al final hem de pensar que la femme fatale és un arquetip creat pels homes. És a dir, es basa en la mirada masculina. La dona fatal és una mena d'adversència, no? De senyal de perill, del destí terrible que com a home pots tenir quan la dona té veu i es torna un subjecte autònom que pren les regnes de la seva vida.
Escolta, baixem-ho tot a terra, això. Em podries, per exemple, posar un exemple? Ja saps que ja sóc la passada, que sempre deia, pots posar un exemple?
Clar, anem a entendre-ho ràpid.
Vinga.
Parlem de Lilith, vale? Et sona aquesta diablesa, aquest nom? Et sona, vale? És un personatge que ve de la tradició hebrea i, segons expliquen els textos, va ser creada per Déu per ser la parella d'Adam. I ojo, perquè ve
no
abans
Eva,
que Eva.
No era Eva, és abans,
Sí, sí, sí. Llavors, igual que ell, va ser creada del fang de la terra, no? Tots dos. Però van tenir... problemes bastant importants, maritals...
Li mirava el mòbil. No, ho dic perquè aquesta nit estem amb això.
No, encara pitjor. Doncs ell volia que ella es mostrés submissa, però ella s'hi va negar, perquè havia nascut doncs, de la mateixa manera que ell, i per tant no volia igualtat. I per tant ella el que volia era igualtat en la parella. I com que Lilith no estava gens disposada, però gens, disposada a acceptar una relació desigual, doncs va marxar del jardí de l'Eden i se'n va anar per ahir.
Se'n va anar al Corte Inglés a comprar-se unes sabates noves. A partir d'ara em declaro, escolta, fan número 1 de Lilith, no li agradava el que li proposava el seu marit i se'n va anar, com dèiem, de compres.
Sí.
Llavors, la història no es queda aquí, sinó que aquesta dona em sembla que després va tindre unes transformacions.
Home, clar, havia de pagar el preu, clar. Es va convertir en una diablessa que va dedicar el seu temps a les passions terrenals i per si això no fos prou, es va convertir en una devoradora de nounats, com pots veure.
Així ràpidament, és el que passa quan marxes de casa. Exacte. I te'n vas al Corte Inglés.
Quan no estàs ahí a dins de la família, la dona submissa dins de la família, doncs què ets? La figura de l'antimaternitat.
Absolutament. Do you know me? Really know me? Claríssim. Aquesta dona, Lilith, la primera que es va revelar i va dir: aquí et quedes, Josep Maria, no només contra el seu company, sinó també contra Déu.
Ojo, això, eh?
Molt valenta.
A Lilith.
Molt valenta.
La forta. Sí, sí.
Sí, sí. Sí. Així és. A més a més, un cop arribat al segle XIX, va ser també la candidata perfecta per convertir-se, doncs clar, en Femme Fatale. El pintor anglès Dante Gabriel Rossetti va pintar un quadre que, de veritat, és molt bonic, és molt espectacular, que es diu Lady Lilith, i és la representació perfecta de la Femme Fatale. Els cabells llarguíssims, vermells i abundants, els ulls verds, la boca vermella, i a més, està envoltada d'un munt de flors que, pel seu simbolisme, ens diuen que aquesta dona no és de fiar.
Clar, estava pensant també que s'assembla a la imatge de l'Ofèlia, també estirada amb les flors, que jo crec que va representar també aquest món. No és de fiar perquè ha decidit que ella no se sotmetrà a ningú, ens queda claríssim.
Així és, tot i que es diu Lady Lilith, fan referència a un textos medievals, la realitat és que aquesta dona és la representació del que a l'època victoriana en deien la New Woman.
La nova dona, eh?
Sí, sí, és a dir, una dona lliure del control masculí. L'obra respon a aquesta por, no? Que em recorda una mica aquesta onada que tenim ara d'antifeminisme, doncs una mica el mateix, no? Aquesta por de Rossetti i la seva generació per les dones insubmises, que sorgeix com una resposta al moviment d'alliberació de la dona. Pam, 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 pam,
m'agrada que parlem de Pamela Anderson ara en aquest moment, les coses estan anant bé. Ens hem esferrat de la Femme Fatale Lady Lilith, però jo crec que Femme Fatale és una expressió que totes tenim molt lligades també al cinema negre.
Sí, exacte, totes tenim al cap la típica trama en què un home amb una vida supernormaleta, no?, i supercorrent és seduït per una dona manipuladora, farsant, que porta aquest bon home, aquest senyor, a un carrer sense sortida.
Estic pensant, per exemple, la Barbara Stanwyck a la pel·lícula Perdició, i també doncs això que dèiem abans, la Rita Hayworth, Hilda, saps aquell moment en què surt del bany la Barbara Stanwyck embolicada amb una tovallola blanca?
Sí, sí, és que Phyllis de la Perdició de Billy Wilder és la Femme Fatale perfecta, manipular els homes fent servir el seu atractiu físic fins que la vida se'ls ha complicat massa. En aquest cas, convenç el pobre Neff, no, per matar el marit d'ella. De fet, els seus cabells ondulats es van convertir també en la imatge model de la Femme Fatale en el cinema noir.
Cinema noir que després també l'hem vist, doncs, al Solion de Lolita de Kubrick i totes aquelles que us podeu imaginar, i també Cleopatra.
Totes les Cleopatres.
Totes les Cleopatres eren dolentes.
Clar, perquè imagina't la que valia.
Escolta, ho deixem aquí, però entenc que hi ha moltíssimes altres dones que han acabat responent a aquest arquetip, sí, i que podríem estar aquí fins demà per la tarda.
Fins sempre, sí. Per això m'agradaria recomanar ràpidament un llibre, que és Les hijas de Lilith, d'Erica Bornay, que és espectacular, que, bueno, si us interessa aquest tema de la Femme Fatale, és perfecte aquest llibre.
L'hem de llegir. Doncs, Helena Sotoca, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, el Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà ens fa molta il·lusió, estarà amb nosaltres la poeta, traductora d'origen rus, Xènia Diakonova, que ens explicarà la seva vida al·lucinant. Venint de Sant Petersburg, el seu pare li llegia poemes de petita, va arribar aquí, va aprendre català, té una editorial meravellosa que es diu Bacamú. Vaja, moltes coses. Aprendreu moltes coses demà a les 9 de la nit. Parlem en rus per exclusiu digital, perquè demà hi ha crims aquí a la ràdio, però nosaltres no matarem a ningú i farem un programa molt bonic. A les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.